En les últimes hores hem vist el president argentí, que mai deixa indiferent a ningú, Javier Milei, enarbolar una motoserra a la convenció, en aquest cas a Washington, del trumpisme, en aquest cas la convenció política de l'extrema dreta nord-americana, que va tenir d'anfitrió el nou cardenal Richelieu d'Estats Units, l'Elon Musk, que el va rebre doncs, tot animant-lo, en aquest cas, doncs això, agafar aquesta motoserra que em deia, la motoserra de la burocràcia. Potser, en aquest cas, alguns argentins i gent d'altra banda doncs, farien servir la motoserra doncs, per empaitar a Milei després que hagin quedat estafats amb un meme coin, amb una d'aquestes criptomonedes que el president argentí doncs, d'alguna manera va recolzar o va promocionar a les seves xarxes breument. En volem parlar de la situació actual de Milei com a president de l'Argentina i també d'aquest assumpte del LibreGate amb Mar Centenera. Ella és periodista del País a l'Argentina. Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa. Milei és reincident en això de recolzar o d'alguna manera promocionar, encara que siguin directament, criptomonedes que després han resultat un frau?
Sí, ja és, de fet, la tercera vegada que una mica es veu involucrat en una cosa semblant. El cas anterior més semblant a aquest va ser quan va promocionar una moneda que es deia CoinX el 2022. En aquell moment ja era diputat, però bueno, no, clarament l'impacte no va ser en absolut com aquest, perquè en aquesta vegada ho ha fet com a president d'Argentina. Aleshores, diguem-ne, el canvi ha sigut molt, molt gran en aquell moment, va tenir una repercussió petita. En aquest, ara, el que va fer tot just fa una setmana, el passat divendres, va deixar moltíssima gent estafada. S'estima que aproximadament unes 40.000 persones.
Uh-huh. Una de les coses que hi va dir de seguida va dir que no són argentins, que la majoria són de fora, estigueu tranquils. Això es pot saber?
Ara mateix no es pot saber, perquè el que té la plataforma en la que es va llançar aquesta criptomoneda, aquesta memecoin, garanteix l'anonimat de les persones que inverteixen. O sigui, el que sí se sap és tenen aquests números i potser, dic, a través d'una investigació es podria arribar a saber, però de moment aquestes persones estan en l'anonimat. Sí que alguns han sortit també veu alta a dir jo vaig ser un dels estafats. No, no parlen així, diuen, normalment diuen vaig perdre molts diners. I hi ha un influencer dels Estats Units, hi ha un altre de Xile. Bueno, el president va dir que primer que no eren 40.000 persones, sinó que només eren 5.000. Va dir que la majoria no eren argentins, que com a màxim 4 o 5. Primer que això no se sap, i segon que és pitjor per ell, perquè en especial si hi ha gent que ha perdut diners, que ha sigut estafada als Estats Units, perquè ja hi ha una demanda presentada als Estats Units, més que una demanda, un informe d'investigació, però hi ha un estudi d'advocats que està demanant a la gent que es presenti de forma voluntària per presentar una demanda civil col·lectiva. És a dir, que la veritat és que en aquest cas no seria un avantatge si la majoria dels estafats fossin d'un altre país, sinó que seria com un inconvenient per Milei.
En aquest cas, la seva imatge, que ell sempre cuida bastant el mil·límetre, amb aquest doncs, punt histriònic que pareix agradar doncs, a part doncs, de la seva massa de seguidors, la seva imatge s'ha vist en aquest cas tocada, s'ha vist afectada l'Argentina, o el perill ve més enllà doncs, d'algun tipus de mecanisme polític o legal que el pugui, en aquest cas, perseguir?
No, crec que el pitjor afecte per ell que ha tingut aquest cas ha sigut efectivament a la seva imatge, perquè estem parlant d'un economista que ell mateix ha dit que creu que es mereix el Premi Nobel d'Economia. És a dir, com que es presenta com una persona que sap molt d'economia, que és capaç de baixar la inflació, cosa que efectivament està fent Argentina, que és capaç de generar creixement econòmic, superàvit, totes aquestes paraules que s'han tornat molt habituals a Argentina, però lògicament ara havia com una mica d'escollir si era un estafador o era algú que un ingenu que li havien pres el pèl i que havia quedat atrapat al mig d'això, no? I bueno, una mica l'estratègia de defensa apunta que ell no sabia res, que ho va fer de bona fe, que no és que estigués directament relacionat amb el llançament de la criptomoneda, sinó que ell dona suport a moltes iniciatives privades i aquesta va ser una més. És a dir, que tenir aquesta defensa el que ha fet és que la seva imatge d'una persona que sap molt d'economia ha sofert un cop molt gran. Això per un costat, i per l'altre és que s'ha disparat al peu ell sol, perquè la gent del món aquest dels criptobros és una de la gent que més aviat va arribar a ell, que són de la gent que primer el recolzava, que el seguia abans que es fiqués a la política i seguia les seves xerrades d'economia. És a dir, hi ha hagut una decepció molt gran per part de tot aquest ecosistema del món de les finances digitals cap a ell.
En aquest sentit, vosaltres vareu titular en la vostra crònica al País Los cuatro criptobros de poca monta que han acorralado a Milei con la estafa de ese libro. En aquest cas, un al·lot de Singapur, un nord-americà, un argentí i un espanyol. Qui és aquest grupet de gent doncs, que d'alguna manera doncs, ha posat en aquest embolic el president Milei? Quin perfil tenen? Vosaltres en feu un perfil molt llarg, però quins trets en comuns tenen aquests joves?
El que tenen en comú aquests quatre empresaris és bàsicament que, amb excepció de Terrones Godoy, que és un influencer que sí que és una mica més conegut, és gent que no té gaire coneixement, no són coneguts dintre del món cripto. Dic, Julián P. pot ser que una miqueta més, però bueno, és de Singapur, aleshores no tant. Dic, però en especial Novelli i Davis, aquests dos són gent que ningú havia sentit a parlar d'ells abans que es traguessin una foto amb el president, no? I això va ser la primera senyal d'alarma que va haver-hi dintre del món cripto argentí, que és molt, molt fort i que és un dels més avançats del món. Aleshores, vam veure que s'ajuntava amb aquestes dues persones, amb Davis i amb Novelli i amb P, i van començar a dir, escolta, aquesta gent qui són, si no els coneixem? I van començar, i a més el que va passar és que altra gent, referents de la indústria, per exemple, el fundador d'Ethereum, el fundador d'una altra criptomoneda important, havien intentat reunir-se amb Milei i no havien pogut, no? I de sobte veuen que gent absolutament desconeguda aconsegueixen arribar a ell. Això estava com flotant, s'havia dit a través de les xarxes tot, quan surt la moneda, immediatament tots aquests experts del món cripto argentí comencen a adonar-se que no és seriós i comencen a advertir, cuidado, aneu amb compte, això pot ser una estafa, no? O sigui, va ser molt ràpid i, bueno, el que dic, una mica la característica que tenen en comú els quatre és que no són, cap d'ells és una de les personalitats més importants del món en criptomonedes, sinó que és gent que no tenen darrere un suport i un reconeixement de la pròpia comunitat.
Ell va esborrar de seguida aquella piulada, hi ha un consens que el que va dir, que va, per descomptat, quedar capturat, és suficient com... que estava animant a la gent a invertir, que estaven... hi ha un consens en aquest sentit a l'Argentina, i creus en el món, diríem, doncs, dels mitjans de comunicació, o com efectivament ell defensa, ell només doncs, estava dient, escolteu, hi ha aquesta possibilitat.
Consens no hi ha, i menys a Argentina, és gairebé impossible perquè és una societat molt polaritzada, però sí que hi ha un parell de fets que el compliquen molt, no? Per un costat, ell no és que, no és que ell veiés la informació i la llancés a les xarxes socials, sinó que, o sigui, que fes un retuit, diguem-ne. Sinó que ell el que va fer va ser directament el que va posar la informació, va ser el primer. O sigui, la moneda va començar a circular després de que ell llancés el missatge, no després.
Mm.
Això és un fet clau. I després, l'altre fet important és que ell va posar l'enllaç en el qual es podia invertir. Aleshores, ella no estava dient invertiu aquí, però estava dient aquesta és la direcció per invertir, no?
Mm.
O sigui, és un gris que lògicament dona aquesta possibilitat de que no hi hagi consens i també dona la possibilitat, en cas de que arribi a judici, de que els jutges també tirin cap a algun dels dos costats, no?
S'ha arribat a especular des de l'oposició política o de grups activistes, o jo què sé, des de doncs, influencers, humoristes, etc., doncs, que hi estigui darrere d'això, que hi s'hagi embutxacat a sous. Especular, conjeturar, no sé.
Sí, sí, aquesta és una possibilitat que està sobre la taula. De fet, quan ell va llançar CoinX i després li van preguntar, no va ser el mateix, o sigui, ell no la va llançar com aquesta. Va ser bastant diferent, però dic, quan ell va donar suport d'alguna manera a l'altra criptomoneda del 2022, ell a la ràdio va reconèixer que havia cobrat per la seva opinió, o sigui, per recomanar-la, no? Això és com un antecedent a tenir en compte. I després dic que hi ha alguns empresaris que han reconegut que els van demanar diners per juntar-se amb Milei al voltant de tot el... per parlar del tema de les criptomonedes. És a dir, l'acusació de que hi ha diners circulant per allà, lògicament és una especulació, de moment no hi ha cap tipus d'evidència, però sí que també hi ha, per exemple, un missatge incriminador que, com torno a dir, no hi ha evidència de que això sigui així, però sí que Davis anava enviant missatges a empresaris quan buscava diners per aquesta memecoin, dient que ell li donava diners a la germana, és a dir, a Karina Milei, la persona més pròxima a Milei, i que a canvi ell aconseguia que Milei fes qualsevol cosa. O sigui, que pugés una piulada, que escrivís el que ell volgués, etc. Després ell va sortir a desmentir que ell alguna vegada hagués pagat a Karina Milei, però bueno, aquest missatge també una mica alimenta aquest rumor, aquesta suspicàcia de que és possible que algú, no sé si Milei, però algú de l'entorn a prop d'ell hagi rebut diners.
La germana és més pròxima a ell, és més de confiança que l'esperit del cap, del gos aquest que tenia Milei?
Conan.
En Conan.
Bueno, està... seria potser difícil, no? Crec que... Però el que té la germana és que ella sempre, tota la vida, ha tingut aquest rol de cuidar el seu germà, no? Ara això continua, ell depèn molt d'ella, però en especial... ella, el govern, el seu rol és que és la persona que controla qui té accés al president. És a dir, que qualsevol persona que es vol reunir amb Milei ha de parlar amb Karina. És, diguem-ne, com no, la portera. O sigui, ella decideix qui entra, qui surt, i una mica el que s'ha vist és que el que sembla el principal involucrat, la persona que té més possibilitats de que, en cas de que hi hagi un judici... sigui condemnada, que és Novelli, que ell va ser el nexe entre Milei i els altres empresaris. Aquesta persona va rebre 8 vegades, va estar autoritzat per reunir-se amb Milei a la seu de govern, a la Casa Rosada, i aquestes autoritzacions venien de la Secretaria de Presidència, que és el càrrec que té Carina Milei. És a dir, que el rol de la germana del president en aquest cas clarament s'ha d'aclarir, perquè ara mateix és molt fosc.
Estem parlant amb Mar Centenera, periodista del País, radicada a Buenos Aires, corresponsal d'aquest diari, periodista del País, en aquest cas doncs, a Sud-amèrica. Ja per acabar, Mar, un parell de qüestions. Esmentaves abans, m'ho explicaves, doncs, que sí, efectivament, Milei ha aconseguit aturar la inflació, fer créixer l'economia. A quin preu? Perquè sí que les notícies que ens arriben és que realment el menjar, els productes bàsics de l'Argentina s'han encarit com mai, que la gent està patint, la gent, diríem, comuna, i que també s'estan retallant en àmbits claus, fins i tot en àmbits doncs, de salaris, de pensions, etc. Com està ara mateix la situació econòmico-social a l'Argentina?
La situació econòmica-social a l'Argentina està molt complicada. Està molt complicada des de fa anys. Diguem-ne, la preocupació de l'any passat era la inflació, la preocupació d'aquest any, com dius, és que tot s'ha posat encara més car, no perquè els preus hagin pujat tant, sinó perquè els salaris s'han quedat molt enrere, no? Diguem-ne, i també perquè ha pujat moltes coses al voltant, és a dir, abans el transport no era una cosa que era molt important en el pressupost familiar, els preus s'han multiplicat per 500, la gent que paga escoles privades, ni parlar-ne, la gent que paga algun tipus d'assegurança mèdica privada, ni parlar-ne, i coses que ens afecten a tota la gent que vivim aquí, com el gas, l'aigua, l'electricitat, que estaven molt subvencionades, han deixat d'estar-ho o han retallat molt els subsidis i ara s'ha tornat molt car. És a dir, que coses que fins ara estaven subvencionades han deixat d'estar-ho i això ha fet que el pressupost quedi molt reduït i també el que passa és que si un ho pensa en euros, per exemple, dic, les coses a Buenos Aires surten més cares que anar a comprar al súper, surt més car que anar a Formentera. És una cosa que costa molt de creure perquè el sou mínim són 300, l'equivalent a 300 euros. És a dir, i anar a menjar és caríssim, no? No, no. Hi ha moltíssima gent que no s'ho pot permetre, la pobresa és de més del 50%. És a dir, que és una situació molt greu i hi ha alguns sectors que fins ara estaven bastant protegits, com els jubilats, que no eren un sector que tingués molta pobresa i s'ha gairebé triplicat la quantitat de jubilats que estan en una situació de pobresa en només un any.
Llavors, quan, ja per acabar, Marc, quan en aquesta conferència política d'Acció Conservadora en la qual hem vist Milei fent gracietes i del bracet d'Elon Musk, mostrant com un trofeu aquesta motosserra de la burocràcia i de les retallades, quan la gent veu això a l'Argentina, la gent que... Què pensa? Quin és el... Clar, ens comentes que és una societat molt polaritzada. T'ho pregunto d'una altra manera. Després d'un any de Milei, si ara hi haguessin eleccions, tornaria a guanyar?
Sí, Milei tornaria a guanyar. O sigui, les enquestes mostren que té una imatge positiva més o menys al voltant del 50%. És una imatge molt alta per, diguem-ne, totes les retallades que ha fet. I això mostra que gairebé no ha tingut molt impacte en els seus votants. No? Els seus votants estan convençuts que això és el que s'havia de fer, que no hi havia alternativa, que potser s'ha de patir ara, però que en un any, en dos anys, estarem millor. És això el que és el seu discurs que ha venut i és un discurs que el seu electorat segueix comprant. Milei va treure un 56% en segona volta i estem parlant que la seva imatge és d'un 50%. Totes les enquestes que surten, així una mica hi ha eleccions aquest any legislatives, es canvia la meitat de la càmera, del Senat i de la Càmera de Diputats, i dir que a totes està primer el partit de Milei i la Llibertat d'Avança.
Si es pot mirar a través d'un filtre, una perspectiva de classe, el suport a Milei. O sigui, si diríem les classes benestants de l'Argentina, clarament, sent un país doncs, tan geogràficament doncs, dividit i també doncs, per barris, on clarament es veu doncs, qui és ric i qui no, o qui és més pobre, qui ho és menys, doncs si hi ha doncs, en aquest cas un filtre, una perspectiva de classe en aquest suport a Milei.
El suport a Milei atravessa totes les classes socials.
Sí, eh?
El que passa és que potser la classe alta té suporta molt la seva política econòmica, que clarament surten beneficiats, però sí que té com un recel cap a la seva política social, diguem-ne, no? Com sobretot a tots els atacs que està fent a la comunitat homosexual, a les dones, al feminisme, la seva forma de parlar tan maleducada, comparacions que fa vinculades amb moltes comparacions sexuals. És a dir, hi ha un rebuig molt gran a la imatge que projecta. I per un altre costat, a les classes baixes, diguem-ne, va ser una aposta, Milei, va ser una mica una aposta a desesperada, no? Normalment sempre han sigut peronistes, va ser com un canvi molt gran, que va haver-hi molta gent a barris pobres, de zones, per exemple, del nord d'Argentina, a barris del sud de Buenos Aires, que van votar Milei una mica com l'altre ens ha decepcionat, provem amb aquest boig, no? Una mica del loco que li diuen. Potser la gent que està, que hi ha més risc per ell, dic que es doni volta, perquè si la situació no millora, res, serà una altra decepció més que acumularan, no? Mentre que em penso que a les classes altes és més probable que aquest suport es mantingui, perquè clarament els està beneficiant. Dic que hi ha hagut una baixada d'impostos al patrimoni, hi ha hagut baixada d'impostos al camp, que és el sector més ric d'Argentina. Dic, hi ha hagut un blanqueig de diners, o sigui, una amnistia fiscal. És un sector que s'ha vist molt beneficiat i que, lògicament, més enllà que no li agradin les formes, li dona molt suport, i és un suport firme, no? Fort que té.
Mar Centenera, periodista del País, a l'Argentina. Escolta, 4 anys fa que vas deixar Barcelona per a Argentina?
Ja fa 13 anys.
13 anys que fa que vius a l'Argentina. I com t'ho fas perquè no et surti el deix, perquè no et surti l'accent argentí i porteño, a més?
És difícil, o sigui, de fet, em dóna molta vergonya parlar en català, perquè sento que hi ha paraules que de sobte se m'han oblidat, aquestes coses, no? Hi ha una petita comunitat catalana amb la que estic en contacte, dir que el corresponsal de TV3 és amic, amb la gent de la delegació de Catalunya,
escolta,
el meu fill
escolta.
Parlo en català, però és
Mar,
difícil.
Diríem que aquí a les Balears i a Catalunya, bueno, Barcelona sobretot, també hi ha una petita comunitat argentina. En fi.
M'encanta.
Mar, ei, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Salut, adéu.